Ja hem anat parlant des de l'inici del programa. La menopausa és un període de molts canvis hormonals i sovint les dones el patim i el passem com hem viscut la regla, amb resignació. Quan els efectes d'aquesta etapa són exagerats, podem prendre alguns medicaments, ja n'hem parlat, o suplements, que ho faran tot una mica més portable. Però a banda d'això, nosaltres, en el nostre dia a dia, podem fer-hi alguna cosa? Podem introduir hàbits que ens ajudin a viure la menopausa i no a patir-la? I l'Esther Plana ha fet un màster sobre nutrició i tot el que podem fer per ajudar-nos i viure molt millor, Esther.
Doncs sí, es tracta d'agafar el control de la situació i veure quins canvis podem introduir en el nostre dia a dia per tal de contrarrestar certs efectes indesitjables. Això té dos grans eixos, la dieta i l'exercici. Però abans de començar, vull deixar clar que no parlem de dieta i exercici només per aprimar-nos, ni molt menys. En cap cas, ho veiem des de la tirania de l'estètica, Es tracta d'estar més saludables i tenir una menopausa i una maduresa el més plenes possibles. Dit això, comencem.
És evident que la majoria de casos, un dels primers canvis que experimenten moltes dones quan arriba la menopausa és que s'engreixen amb molta facilitat, o s'inflen, podríem dir.
Exacte, i que en el cas de voler-se aprimar els costa molt més que abans. Durant la menopausa ens baixen els estrògens i això provoca que perdem massa muscular i guanyem teixit adipós. A partir d'aquí és un peix que es mossega la cua, tal i com ens confirma la nutricionista i psiconeuroimmunòloga Martina Ferrer.
Metabòlicament és més actiu el múscul que el teixit adipós, de manera que, a més de que perdem massa muscular, estem perdent aquesta possibilitat de que hi hagi un metabolisme més actiu, perquè el múscul consumeix energia encara que estiguem en repòs, cosa que no passa amb el teixit adipós.
Per tant, és molt important, tant si ens volem aprimar com si no, que l'exercici que fem sigui més aviat de musculació i tonificació. I si arribem a la menopausa amb una mica de feina feta, molt millor.
Abans de la menopausa, durant la menopausa i després de la menopausa, perquè mai és tard, convé molt fer exercicis de tonificació muscular i perdre una mica la por, que les dones de vegades em diuen és que jo no tinc ganes de posar-me molt grossa. No, 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 podem fer una tonificació muscular que no ens haguem de posar massa grosses, perquè, a més, això ens ajudarà a tenir una qualitat de vida a mesura que ens fem grans, perquè podrem sortir i entrar de la dutxa, per exemple, si tenim unes cames més fortes, pujar i baixar escales, podrem sortir a comprar, tindrem una vida diària molt més còmoda si realment garantim que hi hagi una massa muscular suficient.
Per tant, fer ioga, caminar o anar en bicicleta està bé, però també hem de fer múscul, eh?
No ens agrada. Haurem d'agafar les peses i, mira, doncs anar-ho fent. Fer-ho ens ajudarà també a mantenir una adequada mineralització dels ossos. I això també és imprescindible perquè una de les conseqüències de la menopausa, que podríem dir va passant de manera subterrània, és la pèrdua de la densitat òssia. Menopausa i osteoporosi, en força casos, van de la mà. En aquest sentit, un dels minerals que més hem de tenir en compte és el calci.
El calci disminueix quan fem una alimentació rica en sucres, en aliments processats, en excés de sal de mala qualitat, en excés de cafè, etc. Per cuidar, si realment volem cuidar el calci del nostre organisme, el primer és treure aquelles coses que roben calci dels ossos, això per un cantó. Per altre cantó, si posem algun làctic, que quan parlem de làctics hem de parlar també de qualitat i de freqüència. No cal prendre el iogurt, el formatge i el got de llet a diari.
Prendre làctics tot el dia no ens assegura tenir prou calci, queda clar, i no només és la llet la que ens fa agafar calci, oi?
Exacte, de fet la Martina Ferrer em va explicar que hi ha moltes fonts de calci que podem tenir en compte per incorporar-les en el nostre dia a dia. Per exemple, el peixet petit amb espina, com les sardines en conserva, les ametlles, les verdures de fulla verda i les crucíferes, o sigui, les cols, les coliflors, els bròquils, i una llavor molt petita, el sèsam.
Una font de calci boníssima és el sèsam. Les llavors de sèsam són molt riques en calci i es poden fer servir tal qual, però com que són molt petites, l'ideal és moldre-les. Moldre-les amb un molinet de cafè perquè així garantim que el contingut de la llavor l'aprofitem. I si no, també agafar una cullerada de llavors de sèsam i posar-nos-la directament a la boca i mastegar-la, de manera que garantim que totes les llavors facin una massa suficient com per ensalivar-la bé i el contingut quedi aprofitable. Do you
de tenir en compte durant la menopausa?
El col·làgen. L'edat i la baixada d'estrògens fan que perdem capacitat de fabricar col·làgen i l'estrès i els mals hàbits encara empitjoren més aquesta situació. Es tracta d'una proteïna essencial perquè forma part de l'estructura del teixit conjuntiu, o sigui, el que protegeix músculs i òrgans. És necessari també per ossos, lligaments, tendons, cartílags, pell, vasos sanguinis, ulls, genives, cuir cabellut...
O sigui, tot.
Sí, tot. Pràcticament tot. De fet, també ens afecta a nivell emocional perquè amb la pèrdua de col·làgen a les parets de l'intestí, també perdem capacitat per sintetitzar serotonina, coneguda popularment com l'hormona de la felicitat.
Molt maco. I com ho podem contrarrestar, tot això?
Doncs molt sovint, amb l'arribada de la menopausa, les dones acostumem a prendre suplements de col·làgen, però amb això no n'hi ha prou i s'ha d'anar amb compte, a més. Com que el col·làgen és una proteïna que hem de digerir, cal que en el cos hi hagi els nutrients, les vitamines i els aminoàcids necessaris per fer-ho. Això ho aconseguirem, és clar, mitjançant la nutrició. T'agrada el brou, Montse?
Jo viuria tota la vida de brous i sopes. Sóc la dona que més estima les sopes del món.
Doncs vinga, posa l'olla al foc, perquè la Martina Ferrer ens dona uns quants trucs per fer un brou boníssim pel calci i pel col·làgen.
El brou d'ossos, que és una manera de posar aquests minerals, aquest col·làgen, aquests nutrients, aquest calci, a la nostra dia a dia. Un brou d'ossos amb aigua i tot d'ossos de diferents animals, la carcassa de pollastre, l'os del genoll de la vedella, una mica d'ossos d'esquena, costella, una mica de peu de porc. Qui vulgui pot fer un torrat lleuger dels ossos al forn perquè després el brou quedi més gustós. Posem els ossos a dins de l'olla i una cosa important és tirar un bon raig de vinagre, un vinagre de poma de qualitat o una mica de llimona, però m'agrada més posar-hi vinagre. I aquest vinagre fa que el calci dels ossos passi a l'aigua.
La dieta mediterrània, tan reconeguda com està a nivell mundial, és bona durant la menopausa?
Tot depèn del que entenguem per dieta mediterrània. Martina Ferrer, en aquest sentit, em va dir que cal reduir les farines, sobretot amb gluten, com el blat, el sucre, la llet, els aliments processats, les begudes amb gas i els estimulants com el cafè.
Però això no és una pauta molt general per totes les edats, en realitat?
Doncs sí, exacte. I a partir d'aquí hi hem d'anar afegint o traient ingredients depenent de l'edat.
Què més hem de tenir en compte a nivell general?
Doncs que ens hem d'assegurar de menjar proteïnes de qualitat als tres àpats principals. Això ajudarà, per exemple, a no perdre tanta massa muscular. Abans ja parlàvem de la llegum, per exemple. Pel que fa a la proteïna animal, si no som vegetarians, és clar, aquest és el consell.
Soc partidària de que hi hagi varietat, també, a més de qualitat, d'acord? Perquè hem de garantir cert aport de proteïna. També una de les coses importants a nivell d'antioxidants i per completar aquest dia a dia de proteïnes, que no solament ha de ser en forma de carn, també en forma de peix i d'ous, completar sempre la nostra alimentació amb verdura variada. Hi ha d'haver verdura a poder ser en els tres àpats principals del dia.
Això vol dir que hem de menjar verdura per esmorzar?
Es veu que sí, es veu que sí. El que està clar és que amb els hidrats de carboni, els reis de l'esmorzar de moltes cases, hem d'anar en compte. Amb la menopausa, la baixada d'estrògens i la pèrdua de massa muscular, cada cop és més difícil metabolitzar els hidrats de carboni i la tendència és a transformar-los en greix abdominal. A més, cal que busquem fonts d'hidrats de carboni que siguin més nutritius que els populars cereals, pasta o pa.
La carbassa, la xirivia, la remolatxa, la pastanaga, el moniato, tots aquests, tot el que són tubercles i arrels, també són molt interessants com a font d'hidrat de carboni. D'aquesta manera ampliem moltíssim el ventall i estem dient de treure cereals i farines refinades, però tenim un ventall molt ampli d'hidrats de carboni que a més aporten molts altres beneficis. No? Estic pensant en el moniato, que és un hidrat de carboni, que és saludable, però a més ens aporta beta-carotens. It won't do. Dream of caramel, to think of cinnamon,
and long for you. I ja que parlem de tubercles, Montse, sabies que menjar patates pot ajudar a la pèrdua de pes?
Doncs d'entrada diria que no, perquè sempre diuen allò de patates no, les enemigues.
Sembla una contradicció, eh? Doncs no ho és. Això sí, després de cuinar-la s'ha de deixar refredar. L'objectiu és aconseguir que el midó de la patata cristal·litzi i es converteixi en indigerible per nosaltres i, per tant, esdevingui un fantàstic aliment per la nostra microbiota intestinal. És a dir, es converteix en un prebiòtic.
Jo coc patates un dia a la setmana al forn i les tinc per tota la setmana a la nevera. I si vull fer una ensaladilla russa a l'estiu, faig la verdura però la patata ja la tinc feta. Si vull fer una truita de patates, faig la ceba però la patata ja la tinc feta. I així amb tot.
Ja ens ho hem apuntat, vinagre al caldo, patata al forn, després refredar-la. Què més ha d'incloure la nutrició durant la menopausa?
Doncs vinga, comencem a afegir productes una mica diferents.
Després també els germinats són molt rics en micronutrients i afavoreixen processos digestius. Els fermentats, tot el que són aliments probiòtics, perquè salut de l'intestí igual a salut de tot el cos. I després una altra de les coses que jo considero que val la pena posar, tant com a previ de la menopausa com durant i després, és una cosa que es diu kudzu, que es fa servir molt per cuidar el sistema digestiu.
Què és això del kudzu?
Doncs mira, a nivell culinari és un espessidor i el podem posar en nombroses receptes. I ja que comencem a obrir el nostre rebost a productes una mica estranys... Ara l'etxam, com ja sabeu,
és el meu nom, bum, 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 bum. Això m'ho hauràs d'explicar bé, Esther Plana, que hi pinta l'arale aquí.
Doncs mira, la resposta es diu umeboshi.
És una pruna fermentada que fa servir el Superman de l'arale, que es menjava la pruna i tenia molta força, ens va molt bé perquè també ens ajuda molt a remineralitzar i ajuda molt a fabricar saliva i a fabricar enzims digestius.
Kudzu, umeboshi, arigato, shimasen... És evident que no tenen res a veure amb la dieta mediterrània. Vols que me'n vagi al Japó?
No. Són productes orientals, exacte, però que han demostrat molts beneficis per la salut. Per tant, més enllà de les modes, està bé aprendre a fer-los servir i a incorporar-los. El mateix passa amb les algues.
Ara em faràs menjar algues.
Això ja va a decisió de cadascú. Pots fer un pa amb tomàquet i posar-hi una alga al damunt. No sé, a veure, potser inventem una recepta. El cert és que les algues són una font de minerals, vitamines i oligoelements excepcionals. Per no atabalar-nos, li vaig demanar a la Martina Ferrer com començar a menjar-ne i a introduir-les al nostre dia a dia. Me'n va destacar dues, la wakame, que la podem afegir quan fem crema de verdures, i la kombu.
Jo, per començar a fer servir les algues, recomano l'alga kombu, que és una alga laminada, que s'acostuma a vendre seca, és més fàcil de trobar i de fer servir, perquè a més a l'armari dura molts dies, dura molt temps. S'agafa un tros d'alga kombu, que siguin d'uns 4 dits de la làmina, i es posa per coure aquest brou d'ossos. Quan posem els ossos, posem el vinagre, posem un tros d'alga kombu. Després aquesta alga, qui vulgui, qui li agradi, es pot menjar. Un cop ha bullit 4 hores a dins d'una olla amb els ossos i tota aquesta alga la podem trossejar i menjar-nos-la, afegir-la amb una crema de verdures, etc. Després també va molt bé per coure llegum. Enriquim amb minerals i a més fem que la llegum sigui més digestiva, per unes substàncies que porta l'alga.
Però, Montse, no sempre es tracta de posar coses diferents i vingudes de fora a la nostra dieta mediterrània, que de per si és bona. També cal recuperar i reivindicar alguns ingredients que les nostres àvies feien servir de manera molt sàvia. Aquí també a criteri i a gust de cadascú.
És molt interessant recuperar l'hàbit de consumir vísceres i totes les parts de l'animal, el moll de l'os, les vísceres, tot això... Ens va molt bé perquè ens aporten altres tipus de proteïnes, ens aporten altres tipus d'aminoàcids respecte al que només és múscul, que és el que ens acostumem a menjar, no? A banda, les vísceres són molt riques en vitamina A, en vitamina D, en altres minerals, que són molt beneficioses i aporten realment nutrició i augmenten moltíssim la densitat nutricional del nostre dia a dia.
Reivindiquem, doncs, la cuina de les àvies, perquè la cuina de les àvies, de vísceres i brous d'ossos, ens salvarà.
Les àvies eren molt sàvies.
Avui amb l'Esther Plana hem repassat quins canvis podem fer a la nostra dieta per tal de viure en menopausa amb més qualitat de vida.
Hem de dir que no es tracta de criteris estètics, sinó de salut.
Moltes gràcies. Go!